Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui el Tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. El Tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez a l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que als periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga, i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
Sí, entenc que sí, una mica més.
Tu com el vas veure el programa d'ahir?
Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López, després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo, però va remuntar molt i tot bé.
No, que ho has patat com el Xavier a la redacció. Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant. Un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí, el segon tan sols 24 passa. Hores, no? Això sempre passa.
Sí.
Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
sí,
em dius.
Qual.
Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
Digues.
Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard, la gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que a la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel departament de digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
I l'has trucat per veure què ha passat?
Li envio un WhatsApp. Hola Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia, i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la RAM com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.
Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès, amb les vaques, les gallines, els conills. Jo no sé tu, però servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra, i avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
Hola, Anna, hola, Ivan.
Hola, bona tarda.
Hola, hola.
Hola, què tal?
Fili, disculpa. Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
Ah, molt bé.
Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Fili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
I tant, mireu, M1 ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques, que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire i Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, sóc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez, o sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
O sigui que avui tot queda a casa, digue'ns, Miquel.
Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig anar a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
Un viticultor que potser sí fa de pagès.
Sí, no? Si vas a la vinya.
Vaig a la vinya i sobre... és que ara sobretot hi ha molt agrícola, i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fica consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar sobretot és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumeto Peapitio Campes Shift.
Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tota l'esfaraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort, i és dolent, això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons, dic, no, mos mengem tot verd, i el que no verd passat, no anem bé, però ho negaré, vale?
D'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
Estem en plena diversió ara, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
Per tant...
I sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera, i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema, i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està ara, està entre la primera quinze, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura, o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
Mira, això és llarg, eh? Potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
I això de què té a veure amb les fases de la lluna, o no sé què, d'unes banyes de vaca, o aquestes coses?
Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica, eh? Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres com a mínim sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Una altra sèrie que això dona per un programa sense, una altra sèrie que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
Com els has dit, els ratpenats?
Muricecs.
Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
Sí, 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 sí. Al menar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
Sí, sí. Una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
Ah, mira, és una paraula autòctona.
Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
Com aquest programa.
Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia graveros i graveres, a veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres, jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que, i nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents, i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana. Vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, no? Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a que els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tinc ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere, no. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part com a mínim de com acaba funcionant.
I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel, no només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
Ah, sí?
I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
Seràs el viticultor?
He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
El viticultor bomber.
Correcte, correcte.
Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta, perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
I tant que m'ho posis fàcil, m'encanta, gràcies.
Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
No, a la meva ràdio local.
Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
Crec que ja està, no?
No sé, tu mateixa.
Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga intel·ligència artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició, i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
Mira, avui tinc un repitent, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
Rafa, benvingut al Rambla 54.
Bona tarda.
Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, que diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners, en acabar les faenes a la llonja, quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis, és a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre, vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, ¿vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu quatre, o me trau tres dits i diu cinc, o treu quatre dits i diu sis, jo sé que està buscant el número dos, ¿vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número dos. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
pensar-ho,
eh? Sí,
entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
I si ets molt, 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 molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Aquest joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
Seria un joc de sector primari.
Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
Bueno, fàcil, 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 tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge,
no,
feu de tot.
Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, ¿vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
Jordi, tu hi jugues?
He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible, és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu, a mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també has de fer, això forma part de l'estratègia, el joc és cara a cara, tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
Sí, bueno, lo que passa que este joc té esta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
Moltes gràcies, Anna.
Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis, per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
No, no m'hi veureu, bon amic. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
Ja li direm al senyor Disney.
Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i per tant allò roda el món i torna al Born, que diuen.
Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
Hola, bon dia.
Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
Bon dia, bona tarda.
Són dos convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'embolicats de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora,
sí,
vam estar...
Sí,
família
sencera.
Van dir que hi havia això per fer el càsting, i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo, i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues, i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua, i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú, i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
Ostres,
en
això...
canvi de noies i adolescents a tope.
Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
sí,
parlo,
Sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
I la música, que és molt xula,
Música, sí.
Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
sí, ara...
que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
Per tant, voleu repetir, i que ha anat bé l'experiència.
Sí, si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
Sí,
sincerament,
sí.
I crec que la meva mare també.
Sí, tot va estar molt ben preparat, i bueno, tot.
Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia, de que clar, i al final el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, sí, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així ja l'experiència ja valia la pena.
Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anàvem com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
Sí, 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 sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però no, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
Ostres, que dur.
Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos. Jo crec que sí.
Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornar, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
Sí.
La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha 2 dobles. De fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que qui no pot, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
Bueno, més o menys. El de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia, pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i ell també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el producte, si jo... els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Nilo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli, i ens va poder firmar.
Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot està sí, molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una, em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, amb un tovalló de paper.
Sí.
I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va,
Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
Estarem... Del 2028, eh?
Del 2028. Ah, ostres, doncs no, no de l'any vinent, de l'altre.
De l'altre. Sí, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post. Doncs, per llarg, em sembla.
No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem. Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
Gràcies.
Igualment,
adéu.
Adéu, adéu, gràcies.
Es que no sé de qué se trata.
¿Cómo que no sabes de qué se trata?
Ni idea.
Es un programa de cosas chules.
Aneu a punt de veure un...
No, esteu a punt d'escoltar.
Aneu a punt d'escoltar.
No, esteu escoltant millor.
Vale. Esteu escoltant un maravillós programa de ràdio.
Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix els tenim, el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
Hola, bona tarda, Anna.
Abans de res...
Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
Doncs mira, ara comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1, i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema i los companys. Todo como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
¿Y qué es lo que más costa de aprender catalán de cap y de nou? ¿Y qué es lo que te resulta más fácil?
Leer es más fácil que leer es más fácil que porque la pronunciación de pronto faltan como diálogo, más interacción con la gente para poder aprender bien el acento y la pronunciación del catalán.
Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
Sí, perquè en mi ment ten que parlar los idiomas no ten que ser un límit para poder compartir con la gent.
Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
Acá en Tordera hay gent molt, molt amable que le agrada parlar con la gent estrangera per transmitir el idioma a la gent.
Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel, quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
Molt bé, Anna, moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
Gràcies.
Muchas gracias, ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gent que nos está escoltando a este moment.
Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
La xarxa de... I'm tired of your solo songs that leave me lost in wonder. I'm tired of the sequel tunes that leave me feeling low. I'm waiting for a sign in time that shows you stand for something. 'Cause I do.
La Xarxa.